Bé, donem com sempre la benvinguda al nostre col·laborador de divendres, Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, conta'm un poquet, de què anem a parlar avui?
Bé, doncs amb motiu que, per desgràcia, perquè sempre el ser humà cau en el mateix parany, en el mateix clot de la guerra, no? Uh-huh. I amb motiu de tot el que estem veient aquestes setmanes, doncs havia pensat recordar que Vila-real té els seus refugis històrics i que estan escampats per tota la ciutat, perquè així també fa ja uns anys va haver una altra guerra i ens vam haver de refugiar de les bombes que caien del cel ja en aquell moment. I per tant, doncs crec que és interessant recordar això, no?
Santi, quants refugis tenim actualment a la ciutat de Vila-real, que més o menys...
No. No els he comptat, però els comentarem tots i aniré comptant a veure en total. De tota manera, també és veritat que tots els que direm així no són tots els que n'hi ha un més i ja veurem, no? Tot això, per cert, ho sabem gràcies a investigadors com Miguel Moliner Callergues, que és funcionari de l'Ajuntament i que va escriure un article que s'anomenava La defensa passiva en Vila-real, una dècada de precaucions en cas d'atac aeri, que la va publicar en una revista que seguia Cadafal, i també per descomptat un llibre de Domingo Font i Toni Pitar, que bueno, va tindre un premi, el premi Jaume I, si no recordo malament, presentat baix el lema Memorial Democràtic l'any 2009, i es diu Els bombardejos de Vila-real durant la Guerra Civil. Està a internet i se'l van posar disponible, suposo que com a... pues això, per a que la gent de Vila-real se puga documentar. Gràcies a aquesta gent, a aquests historiadors, sabem moltes coses de com eren els refugis, on estaven. En el poble on hi ha el nostre himne, no?, que diu Fora dalt les dures penyes van eixir al sol les aigües. Uh-huh. Bé, doncs, Fora dalt les penyes no se'ns donava malament, com diu l'himne, i per això, en aquest cas, va ser per a una cosa més negativa, però necessària, com és fer els refugis.
Uh-huh. Doncs, Santi, jo imagino que en aquells temps, no, abans dels preparatius als bombardejos, com seria aquella construcció d'eixos refugis, Santi?
Bé, sobretot hem de pensar que nosaltres som poble, i en aquell moment érem poble, no? I en un primer moment el govern civil doncs, pensava sobretot en la capital.
En Castelló, clar.
I ahir és on es van començar a fer els assajos, apagar l'enllumenat públic, fer sonar dos sirenes que n'hi havia allí instal·lades, apagar l'enllumenat públic, imagina, per a que els avions no vegeren on estan els punts febles de la ciutat. En aquell moment no anaven ni els radars ni coses d'estes, sinó que imagina que ho faríem més a ulls, no tenien radars com els actuals. Sabem que, com ara està fent Rússia sobre Ucraïna, els nacionals ja havien castigat altres ports mediterranis, no? Comandats, entre altres, per l'aviador Franco, el germà del dictador, no?, que era aviador i que es dedicava, entre altres coses, a bombardejar-nos i assassinar-nos. Això també ho hem de recordar, perquè si no després la història se falseja i ens intenten enganyar amb històries que no són. L'administració republicana, perquè recordem que era en territori republicà fins quasi l'últim moment, com que n'hi havia molts bombardejos, que eren un fet, doncs creen el que s'anomena les juntes de defensa passiva. I les juntes de defensa passiva, ja ho diu la paraula, tenien sobretot com a objectiu doncs, protegir els civils. I hem de pensar també que normalment, com passa ara, solien ser els homes els que anaven al front i dones i xiquets doncs, eren el bé preuat que s'havia de protegir i respectar, no? Després, a principis de l'any de juny del 37, es crea el que s'anomena la Junta de Defensa Antiaèria de Vila-real i això s'integra en la Junta Provincial de Defensa Passiva i el seu objectiu no era ni més ni menys que construir refugis per a protegir a la població, en aquest cas a la població de Vila-real.
Imagina que escollirien els millors punts, no?, per a fer-lo i veure com es feia tot, no?
Els millors o els que on era possible, doncs, perquè a Vila-real doncs n'hi ha, ja tot el món ho sap, a Vila-real n'hi ha ixes coves, ixes cavitats que passen per baix de la ciutat, per diverses cases, i moltes vegades el que sembla que feien era simplement aprofitar-les, ampliar-les. El comitè del Front Popular Antifeixista i el Consell Municipal d'ací de Vila-real, doncs com a objectius tenia mantindre l'enllumenat públic per a que la gent poguera moure's, escapar pels carrers, subvencionar els refugis també per a que es pogueren fer altres obres de defensa també, no? com es diu, els fronts, estos, les trinxeres. Bé, però realment la veritat és que el municipi no tenia massa diners per a això. I ahí sempre té importància doncs, la iniciativa dels veïns. Ara veurem, hi havia refugis que eren cases particulars, fins i tot.
Clar, és que això m'estava preguntant, no?, si aquests refugis eren de caràcter públic o de caràcter privat, cadascú a lo millor en sa casa, en modus donatiu.
Públic eren tots o quasi tots, perquè tots podien, vull dir, fins i tot els veïns que van construir baix de sa casa, doncs evidentment i saben passar als veïns per a que se refugiaren, no? Això ho sabem. Sabem també que al centre del poble se va instal·lar una sirena i ahí doncs, n'hi havia un vigilant que estava a la part alta del campanar, advertia que venien avions i s'activava la sirena. També quan arribava l'avís del que s'anomenava el DECA, que és la defensa especial contra aeronaus, també s'activava. I després n'hi ha una història molt curiosa que es conta en el llibre que comentava al principi, que és el del gos del propietari del Molinou. I se veu que este gos, quan s'arrimaven els avions, doncs lladrava molt. I per això sabien que s'havien de refugiar, gràcies al gosset del propietari del Molinou, no? Sí. A les alquilies, que sempre dius que me n'oblide, se veu que el Consell Municipal, l'Ajuntament de Vila-real, va tindre la intenció, almenys sabem, de comprar la sirena, no? Però se veu que no n'hi havia existències, tampoc tenien massa diners i no van poder comprar aquesta sirena.
Oh,
però que van fer la intenció, o tenien, volien comprar-la, però no va poder ser,
per a protegir
també la població de Sant Cria.
Ai, sí, m'agrada que sempre tinguis un record, no per a nosaltres. Però jo tinc molta curiositat, no?, de veure com eren aquests refugis, no? I jo imagino, me fiquen la pell, no?, de l'ambient que se respirava allí.
Sí, hem de pensar que la capital doncs era una miqueta més professionals, més ben fets, però a Vila-real, com he dit al principi, doncs el que es va fer sobretot és aprofitar les coves que teníem al subsol.
Uh-huh.
El que sempre s'ha dit és que, vull dir, allò no és un refugi, pot ser com els que estem veient, estos refugis antinuclears, preparats amb tot tipus de queviures i de tot, no? Allò era molt més precari.
Clar.
Imagineu si la situació avui en dia ja fa molta tristesa de veure les condicions en les que estan, en aquell moment era molt pitjor a Vila-real. Pues escales de terra, rampes irregulars, com a molt igual tiraven allí graveta per allisar un poc allò, no n'hi havia ni lavabos, la majoria no n'hi havia llum elèctrica, encara que en alguns sí que se va instal·lar, així a Vila-real, llum elèctrica, no n'hi havia absolutament de res, no? Mm. Sí que sembla ser pues, que de vegades pues, baixaven en llanternes, en llantes de carbur, per a que almenys mentre durava l'alarma doncs tingueren un mínim de condicions. Normalment era ese moment, no?, el que durava l'alarma, el que la gent passava ahí, però sabem que n'hi havia gent que per la por o perquè havien tingut ja víctimes familiars, doncs sí que passava allí les nits
protegint-se. Clar, per si de cas, no? Amb la por que produís la guerra al final.
Sí, també sabem que bé que molts refugis es van començar republicans, però després quan això es va convertir en zona sublevada, doncs també van acabar alguns refugis, els franquistes, no? Per
Sí,
tant,
sí.
alguns estan a cavall entre les dues administracions, diguem.
I es poden recuperar aquests refugis? Es pot veure algú en l'actualitat? Perquè, per exemple, sí que sé que Borriana ha recuperat precisament l'any passat, però no sé si així hi ha algú, algú que puguem veure.
No van haver moviments, ni ha vist alguna notícia de 2017, doncs que l'Ajuntament tenia com a intenció recuperar alguns d'estos refugis. Se cita així tres zones on se coneix que encara se podria recuperar els refugis, i la més important és una que estava a prop del Llauraor. Allí n'hi havia un edifici que s'anomena el Vila Real Premium, tots el coneixeran, i allí n'hi havia un refugi bastant gran que realment haguera pagat la pena recuperar-lo. Va haver ahir algun moviment, però no s'ha arribat a complir, s'ha quedat en la intenció. I sí que és veritat que, per exemple, Borriana, Castelló, crec que ho té més fàcil, no? Pel que he dit al principi, perquè els tenia millors condicions, però Borriana també l'ha recuperat.
Sí.
Aleshores, jo crec que com a memorial, i jo crec que ara més que mai veiem que és important recordar aquestes coses a la gent, seria interessant que tinguérem algun visitable a la Real, clar que sí.
M'has parlat d'uns llibres que hi havia, no? que recollien els noms, diguem, d'aixos refugis, no? Si te pareix, els enumerem per a que la gent sàpiga un poquet quins eren.
Sí, els bombardejos de Vila-real durant la Guerra Civil, de Domingo Font i Toni Pitar, i l'article de José Miguel Molinert, La defensa passiva a Vila-real. Estos són els que recullen estos refugis que anem a comentar ara.
Parlem del refugi de la plaça del Calvari.
El refugi de la plaça del Calvari és el que acabem de denominar, no? Que és el que voldria recuperar l'Ajuntament. Aprofitava una d'aquestes depressions naturals, una d'aquestes coves del subsol que té Vila-real. Tenia un conglomerat de 4 més metres de grossària, és a dir, que era un bon refugi, i este era el més gran de la ciutat. Per això jo crec que té gran interès, o hi ha gran interès que recupere.
Sí.
Feia uns 150 metres quadrats, imagineu, molt gran per a l'època, i ahir cabien 300 persones.
Uau, sí, sí.
Fins i tot este refugi va arribar a tindre instal·lació elèctrica, vull dir, este era dels poquets que se li va dotar d'instal·lació elèctrica.
A lo millor si era tan gran per a que la gent, no, per seguretat també, que tenia més prop de, bueno, del centre mitjanament, no? Però si aglutinava tanta gent, a lo millor també s'adequava millor per a això, no, Santi?
Sí, perquè és un dels refugis que hem comentat que va acabar l'administració franquista.
Sí.
Van acabar de condicionar un poc. Suposo que ells pensaven que podria tornar la guerra una altra vegada, perquè la tenien ahí molt a prop, i per tant pagava la pena acabar aquestes obres, imagina.
Després tindríem el refugi de la Huerta.
Bé, es coneix així, este col·legi, la Huerta. Bé, és l'actual pintor Jimeno Barón, que està per ahí a prop de Pasqual. I bé, ahir l'administració republicana doncs va fer una excavació d'uns 9 metres de fondària i l'accés estava davant de la porta de l'escola actual que dona al carrer de Vázquez de Mella, i la veritat és que este no tenia molta capacitat, però és un dels refugis curiosos per la zona i perquè... Això, perquè té la seva importància a la història del poble.
Clar, bueno, jo crec que tots, no? Fins i tot havia un refugi del grup escolar Cervantes.
Sí, n'hi havia un altre refugi, el grup escolar Cervantes, que estava excavat al que és el pati de l'escola. Aprofitava sostre de roca natural de 4 metres d'espessor, com hem dit abans, per esta fesomia, no, del subsol de Vila-real. Tenia dos accessos, un al costat de la Sèquia Major i l'altre al costat contrari, i este va ser un dels primers refugis que se van acabar, per tant, que s'arribaria a utilitzar per molts veïns. Tenia 76 metres quadrats i ahí cabien 150 persones. Però també n'hi havia un altre que es va fer al carrer paral·lel que havia comentat abans el Gimeno, del Gimeno Barón, Martí de Veciana,
Sí.
i este també en la roca natural, la cavitat, i bé, també van ser les autoritats nacionals que li van ficar parets, pisos, sòls, a este també li van ficar instal·lació elèctrica,
Sí.
i el que van fer és connectar els dos refugis, el que comentava abans, de la Huerta, i este també. I així sí que van aconseguir una capacitat de 190 persones i 97 metres quadrats.
Sí, sí,
Per
sí,
tant, va
sí.
acabar sent un refugi gran.
Bastant, bastant, bastant gran, no? També teníem un altre refugi, diguem que és en la zona més cèntrica, no? Que de la plaça del Mercat.
Sí, esta es tractava, era una de les coves també, fixeu-vos, quasi tots, no? I el que va fer el Consell Municipal, l'Ajuntament, és obrir, ampliar la cova per a que tinguera més capacitat. S'entrava per la plaça de Colom i l'entrada estava a prop del cantó de la plaça Colom en el carrer Ermitas. Jo crec que tothom se situa, hi ha una farmàcia per
Sí.
ahí actualment. Bé, i també el van acabar de condicionar després les autoritats franquistes i bé, és un refugi important perquè comentes que estava en la part central. I si vols parlem d'algun refugi d'estos que estaven en cases,
Sí.
primer te contaré que la meva besàvia doncs en tenia un que
Sí,
estava
sí.
justament enfront del que és el Crist de l'Hospital actualment, i ahir jo de menut doncs, m'he assomat més d'una vegada i he baixat. Més que res, era una d'aquestes coves que comentem, però que en el moment de la guerra doncs, deguera servir per a poder baixar ahir
Clar.
com a refugi. Després comentaré també les raons. Doncs un dels refugis de cases particulars era el de la Cova de Parrer. Era una casa particular del que avui dia s'anomena el carrer Avidor Franco, que en aquell moment, segons explica el llibre que he comentat, era el carrer 11 de febrer. Bé, i estava més o menys on travessa en el carrer Sant Joaquim, que continua de la plaça Bayarri, tota, pues ahí on
Sí.
travessa, per aquesta zona estava. S'anomenava de la Cova de Parret perquè era el mal nom del propietari, que els
Clar.
malnoms eren molt importants en aquell moment.
Sí.
Aleshores, doncs bé, ahir n'hi havia també un d'estos refugis que hem comentat en cases particulars i, a més, és que el van acondicionar prou, perquè sembla que per els testimonis dels veïns. N'hi ha
Vaja.
un altre d'aquest tipus, que era el del carrer Fola i Gúrbide, o la Barraca de Carda, que està en la intersecció del carrer de l'Ermita i Sant Joaquim. Bé, també en un d'estos, en una d'aquestes coves del subsol, i este va arribar a tindre llum elèctrica, però ahir se veu que
Fixa't,
van ser
sí.
els veïns els que van ficar un cable que venia de la casa on hi havia aquest refugi, i ahir van arribar a poder entrar fins a 150 persones.
Wow, per a ser un particular va ser gran, eh?
Sí, sí, sí.
Mitjanament va ser quasi com el que hem comentat abans del de Cervantes, no? Del pati de l'escola de Cervantes, o sigui
Efectivament. I
que
este sí que
bastant
era de
gran.
veïns.
Sí,
Sí,
sí, sí.
llum elèctrica ficada per veïns i tot. N'hi havia un altre a l'antic convent de les Dominiques, és la plaça Major actualment, que sabeu que se va
Sí.
fer aquell intercanvi històric. I bé, doncs sobretot suposa que ahir se refugiarien les mateixes monges
Clar.
i la gent, els veïns del voltant. Allí a prop estava el de la casa consistorial i este era per a... bueno, estava fet sobre un soterrani de l'antiga presó medieval i ahir era per a que se resguardaren doncs, els regidors i els empleats, els funcionaris municipals.
Sí.
Vull dir, es veu que era un dels propòsits d'este refugi. Sí.
El de la casa consistorial m'has dit, ¿no?
Sí,
Vale,
sí,
sí.
sí, sí.
No sé si t'ha aparegut, però en el meu cap paren tots com molt propet, ¿no?
A més, també pensem que Vila-real no tenia la
No tens,
mateixa
no,
extensió
clar,
que
clar,
avui en
clar.
dia, però encara que la ciutat fora més menuda, sí que n'hi havia una cosa que eren les Alcries, els Masets, les Balmes del riu Millars, on també la gent sembla ser que s'amagava, no? Bueno, un altre lloc també típic que comenta la gent era ahir baix dels porxos que teniu ahir baix de Ràdio Vila-real, doncs sembla ser que ahir la gent també,
Es
entre
solía
cometes,
amagar, ¿no?
s'amagava, sí. I un altre lloc, que l'havia comentat abans, per casa ma abuela, que està, bueno, que estava allí davant del convent del Crist de l'Hospital, allí al Barranquet, doncs n'hi havia uns ponts i allí també sembla ser que s'amagava la gent allí baix. I suposa que este refugi que em comentava a mi la meva besàvia devia ser extensió dels ponts, bàsicament. O alguna història d'aquestes que s'han decorat en el temps i coses així. Bé, i al camp, fora d'aquest centre que hem comentat, doncs els passeig i les alqueries, la gent s'amagava sota el llit. Jo recordo la meva ma tia, que sempre em comentava que quan sentia els bombardejos, doncs s'amagava ahí, baix del llit. Però he de dir una cosa, el trauma va ser tan gran de la gent que ma tia encara, quan hi havia una tempesta forta, d'este que se sent molt fort els trons, encara anava corrents a amagar-se baix del llit, i això estic parlant ja dels anys 80, fins i tot 90. Fixeu-vos la por, el terror de la guerra, el que representa, que moltes dècades després encara el tenien impregnat al cos els nostres avis i avantpassats.
Ja imagine, no? Ja imagine. La
Sí.
veritat és molt trist, no? I altres espais que a lo millor pogueren resultar o escollir com refugis, Santi, en aquella època?
Evidentment, les sénies i els pous, perquè com que estan prou baix de terra, precisament per a treure l'aigua, esta es coneixem també que se va utilitzar, per exemple, la sénia de Sant Cristòfol, que està a la partida Pinella, també la sénia de l'Esperança, que la gent coneixia com els puntals, i d'ahir hi ha bastants testimonis, sembla ser, que hi havia una figuera per la que s'entrava, que molts anys després aquesta figuera encara estava present ahir. Este refugi, el de l'Esperança, la sénia de l'Esperança, ahir que hi havia unes 30 persones i devien haver alcries per ahir, masets que acudirien a aquesta sénia, m'imagine, a refugiar-se. Una altra sénia era la del Millars, que està a la partida Pinella, i ahir se van arribar a refugiar en l'escala del Pou fins a 84 persones. Devia ser un pou gran i profund, jo no l'he vist. I ahir fins i tot sembla ser que n'hi havia una capelleta en un Crist beneint a la gent, que dia en este pozo se salvaron 84 persones des del 13 de junio hasta el 20 del mismo de 1938. I n'hi ha un
Fixa't,
Crist beneint ahir a la gent, suposo, perquè realment estaven beneïts de poder-se refugiar ahir, perquè no tothom podia, perquè va morir gent, com sabem,
Doncs,
Què te
Sant,
pareix?
pues,
Ja
m'has deixat boca
no.
badada, no? Perquè al final, desgraciadament, se mos junta este programa, que és meravellós, amb el que s'està patint en l'altra... Tampoc en l'altra part del món, perquè desgraciadament Ucraïna està més prop de lo que ens pensem, no? I se'ns
Sí.
ven, com diu la meva companya Susana, no? Que està sent una guerra televisada. Tenim el reflexe, no? En televisió, en pantalla, de lo que està ocorrent, les imatges que s'estan produint. I doncs ens imaginem, no? Aquestes persones ucraïneses les estem ficant ara en estos refugis que desgraciadament van tindre que aprofitar, no? Els nostres avantpassats. I és una manera també de fer memòria de que nosaltres també hem patit aquests mals i que no volem tornar a fer-lo, no?
Efectivament, el que volia dir és això, l'estupidesa humana fa que fa uns mesos estiguérem tractant la vida com el valor més preuat en esta pandèmia, protegint-la de totes totes, gastant-nos diners en investigació i en vacunes, per a que ara la bogeria d'esta invasió en 2 dies destruïsca la vida que hem volgut protegir. Això és l'ésser humà, per desgràcia, i jo crec que des de Vila-real ja ho estem fent, no? L'únic que queda és enviar tota la nostra solidaritat, perquè som una ciutat que encara té aquests vestigis de refugis, que hem patit la guerra, que sabem que en una guerra no guanya ningú, mai guanya ningú, mai perdem tots, això és l'única cosa que sabem segur, però que des de la memòria dels nostres avis, dels nostres avantpassats, baix d'aixòs refugis, doncs crec que des d'esta ciutat cal fer força per a dir que vinga la pau ben pronte a tota aquesta gent i sobretot doncs els que estan patint ara, ahir a Ucraïna, que està a 3 hores en avió, a 3 hores.
Doncs Santi Cortés, moltes gràcies per la teua reflexió i fins la setmana vinent.